per tornar, ha marxat a Suècia. Després d'un temps una mica allunyada dels escenaris, ha tornat al teatre amb l'obra Göteborg de Jordi Casanovas. Ara està de gira i no sé si a ella li agrada massa que encara la recordem així, però el seu paper d'Isabeleta a la sèrie de TV3 El cor de la ciutat li va donar tanta popularitat que no podia agafar ni el metro, amigues. Tant si en té un bon record com no, ara ens ho explicarà, aquell paper li va obrir les portes a moltes històries. Tot i així, l'actriu Maria Molins diu que la seva trajectòria és com d'una formigueta. L'ha fet a base de treballar, aprendre i continuar treballant. I també d'estrenar-se, jo crec, amb els comedians. Va començar el món de la interpretació per accident i ara té una carrera extensa i respectada tant en teatre com en cinema, televisió, amb un premi Gaudí a la butxaca, podríem dir, i ho diem, que és l'enveja de totes les veïnes.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Escolta, Maria Molins, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Bon vespre,
hem de dir. Bon vespre, sí, que ja estava esprejant, no? Aquí.
Exacte, sí. Ets l'enveja de totes les veïnes o no?
Buah, quina meravella que em diguis això, perquè no he cregut mai que fos l'enveja de ningú, perquè jo de petita no m'hi sentia així, no m'hi he sentit mai. Però m'agrada. Això que deia el Dalí, no?, que li deia a la Gala, que parlin, encara que sigui per dir coses bones. Mm-hmm. Perquè quan diuen coses dolentes, encara corre més, no?, la tinta.
Clar, jo no sé com et veus tu, però sempre diuen, la Maria Molins és que és tan guapa, és tan guapa.
Ostres, en sèrio?
Com ho portes, això? Com ho portes, això de ser un sex symbol?
En sèrio? Bueno, et diré que jo tenia, i sóc molt insegura, i ho he sigut tota la vida. Vull dir, de joveneta ho era molt, i ara de gran potser ja em començo a estimar una mica més físicament, amb tota la punyetera pressió estètica que tenim al damunt, però fixa't que he hagut de fer 50 anys per dir quines tonteries tenies als 30, per favor, que tenies un cos de meravella i ara tens... O sigui, que ara m'estimo més i tant de bo m'hagués estimat més abans.
T'anava a dir això justament, amb la pressió estètica que tenim, deies ara, la pressió estètica que tenim, que ens imposen, perquè més sent actriu, és una espasa de Damocles, això, i més quan et fas gran, perquè m'imagino que hi ha moments que et diuen aquest paper ja no és de tu, has de fer de mare, aquestes coses.
Clar, jo quan tenia 27 anys, jo no havia fet res de cinema, i em deien, ui, als 30 anys a les actrius els hi regalen una corona de morts. Als 30, en aquella època. I jo vaig començar a fer cinema als 36 anys, i la cosa ha canviat de tal manera que ara ja amb una certa edat ja tenim papers. Escolta, jo continuo fent papers parlant de dones de més de 50. Crec que encara hem d'avançar molt més, però que les coses estan començant a canviar. I jo t'ho dic amb un somriure perquè crec que era molt necessari i continua sent necessari que tirem per aquí, perquè són les històries que no s'han explicat i que encara falten a les nostres cartelleres i als nostres teatres.
I ara, per exemple, que estàs fent aquesta obra de teatre que es diu Göteborg, justament és una història que parla d'anar cap enrere, de canviar el passat.
Sí.
I tu has pensat que alguna de les coses que has fet t'agradaria canviar-les?
Sí, alguna vegada. Mira, jo intento tenir bon caràcter amb la gent, però de tant en tant ens passa que tenim un mal dia. Jo ara, si pogués canviar alguna cosa, canviaria un mal dia que vaig tenir amb una persona que a més, el porto aquí, que dic, és que no recordo ni qui era, era una persona que era becària i no li vaig parlar gaire bé, i tornaria enrere senzillament per dir-li, perdona'm, era un mal dia.
No te'n recordes,
que això,
de com es diu?
No, però
si ens escolta...
Sisplau. No, perquè ho tinc com una espineta clavada, perquè penso que les persones ens hem de tractar bé. I jo aquell dia vaig tenir un mal dia. Uh-huh. I aleshores crec que és important saber rectificar i dir, disculpa'm, no tenia res a veure amb tu, era jo amb mi mateixa. Uh-huh.
De tota manera, em fa la sensació a mi que tu ets molt exigent. Uf. Amb tu mateixa.
Sí.
No sé per què. Però, i clar, penso que quan un és tan exigent, et dediques al món del teatre, del cinema, que a més, doncs, aquesta exigència que dèiem, aquest veure's guapa, aquest que et vegin guapa, com d'important és tota aquesta part física i de fora. Llavors, com et cuides la de dins?
Amb teràpia, amb teràpia. Jo sempre la recomano. Tot tipus de teràpia és igual, eh? La que sigui, eh? Vull dir que si vols fer om, fes om. Vull dir que és igual. No, vull dir que mirar-te per dins, uh-huh. al final allà és on tens la teva força i és on tens els teus talents i és on et veus més de veritat a tu mateixa. Jo, lo físic sí que és veritat que li he donat molta importància i li hem donat molta importància. A les actrius tenim aquesta pressió estètica de fora, però també no ens enganyem, també la tenim de dins i jo sóc molt bé amb aquesta intuïció que tens, molt exigent. I quan de sobte m'he vist en una pantalla gran i he vist els meus defectes, el nas tort, les dents no sé què, un ull més alt que l'altre, o sigui, tot això m'ho veia, però perquè això que diem...
No i tortura, tortura.
És una tortura. I aleshores vaig dir, per no tornar-me boja...
No et miris.
Ah, no, et miris. No, mira't molt i comença a acceptar tota la teva diversitat. Yeah. És més, jo tinc una prima aquí, una com es diu? Una,
un leitmotiv?
Un o... leitmotiv, sí. Que és quan creu un personatge tant se'n fot, i ho dic així, perdoneu, però tant se'n fot, si és guapo, si és lleig, l'important és que el personatge visqui. Ara acabo de rodar Frontera amb un paper molt petit i és que no vaig pràcticament ni maquillada, perquè jo sabia que era una dona que havia patit a postguerra civil a la muntanya i dic, el cabell fosc, no maquillem, perquè l'important és que visqui el personatge. I aleshores a mi em salva molt això. És el personatge el que està allà. Si és lleig o és guapo, és igual. És el personatge, no és la Maria. Em salva una mica.
Bastant bé, no? Això. Ara em va molt bé que diguis això, perquè ja sabeu que és divendres i li diem a les nostres convidades estimades que venen que triïn la seva playlist. I clar, si ella ho dona tot pels personatges, aquesta cançó ens va de perles. Jo no soy esa. Esa no soy yo, la cançó que canten totes les actrius tancades a l'armari de casa.
Oh, aquell armari.
O fora, també, perquè, clar, és aquesta manera de dir jo no sóc aquesta que us penseu, sempre jugant, podríem dir, amb la seducció i també amb fer papers que a vegades no tenen res a veure amb tu. I tu que tens aquesta cara de, perdona que t'ho digui, de Mare de Déu.
És de a dir, monja, digue-ho.
No, de Mare, sí. De Déu, de Mare de Déu. Sí, de Maria Magdalena. Així, rossa, amb aquests ulls i tot això. Clar, a tu en algun moment t'han encasellat. Uf. Com de princesa del Pèsol.
Totalment, la princesa, o sigui, del Pèsol, la figa flower i la nena bona. I jo, de veritat,
I tu,
dins tinc un caràcter, jo.
Tu tens una punky dintre, ho estic veient.
Jo tinc una puncarra i llavors, esclar, aquest món tan així... Ara, per exemple, clar, sí. No és el meu cabell, perquè jo us ho haig de dir.
Portes perruca?
No, mira.
No és el meu cabell.
No, tira.
Bé, fort. És de veritat.
És de veritat. No.
És que jo no porto el meu cabell i he pensat, a veure, això encara no m'havia passat en ràdio.
Perquè jo, perquè el meu germà, ja el coneixeu, que el Marc Molins, sí, té tot
guapo,
el cabell blanc, és guapot, sí. Doncs jo també el tinc blanc.
És que l'he vist aquesta tarda, l'he buscat, perquè sempre l'has sentia per la ràdio.
Clar.
I dic, coi, és guapo el germà, clar, de la Maria Molins.
Llavors, jo m'he tenyet el cabell de vermell, de negre, sí. I el que volia és que no em donessin els personatges de la nena bona. Era una lluita. Era una lluita. I ho he aconseguit una mica.
Sí, no?
Sí, perquè amb tinc una temps. Mica de punky a dins.
Clar.
Sí.
I d'on surt aquesta punky? D'on surt aquest nervi? Aquest ràbia, podríem dir, en algun moment? Hi ha una mica de ràbia?
Jo crec que sí, pot ser. Jo crec que hi ha una rebel·lia des de molt petita per les injustícies. O sigui, jo sempre, de veritat, jo quan vaig veure robar sota casa meva la nit, era la primera que sortia i cridava. Quan he vist que bueno, això m'ha passat, veure un home amb bicicleta que tibava el bolso d'una senyora gran, la feia caure a terra, i jo anava amb bicicleta darrere i la vaig perseguir. El vaig perseguir i es va ficar per les Rambles amb un carreró i tal, i em vaig ficar per aquell carreró. I el meu psicòleg em deia, on vas? O sigui, on anaves? I dic, no ho sé, però tinc aquesta cosa dins de les injustícies. I sempre he tingut
Maria
aquesta
Molins,
cosa.
Maria Molins, la justiciera.
Allà la tenim. Sí, és pesadeta, S'ha de tractar,
no,
s'ha de aquesta s'ha de tractar,
no ens
perquè no és normal,
això. No ens imaginàvem.
No?
Però escolta'm, dèiem això de... Hi ha alguna cosa del passat que canviaries?
Del meu passat?
Sí.
Jo crec que no.
A perquè... part de la de la becària.
Sí. Aquesta la tinc clavadeta,
sí,
i espero que surti algun dia i jo li demano disculpes, de
sí.
Veritat, i molt. No, del passat crec que no hauríem de canviar res, perquè jo crec que fa que siguem qui som. Perquè si no, és això, aquest flower power encara seria més flower power. Jo crec que totes les parts bones i les dolentes i tots els traumes que hem passat crec que ens han dibuixat com som avui en dia, no? I crec que no val la pena canviar.
Maria Molins, una salvatge dins, pel que sembla.
Una mica.
Una salvatge dins, m'agrada molt. Va, ara, per canviar i perquè tornem al moment Mare de Déu, posem una altra cançó.
Vols venir a la meua barca i a violetes a destir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar.
També una romàntica dins de la Maria Molins, perquè, clar, aquesta música és
aquest
una
poema,
felicitat.
Aquest poema de la Maria Mercè Marçal, no?, que diu que juntes sumarem, anirem a la mateixa barca i podem arribar molt lluny. És un poema feminista, és un poema que parla que les dones, quan realment podem anar juntes i remem juntes, anem molt lluny, no? I a mi m'agrada molt el tema d'anar junts i juntes amb una barca. Em recorda una mica aquesta idiosincràsia catalana, no?, això dels castellers i de fer pinya. Doncs en aquest poema, en aquesta cançó, és amb una barca i dones, no? I com més remem, com més juntes i com més serem, més lluny arribarem.
De fet, ara em recorda això, que vas estar a la junta directiva de l'Acadèmia de Cinema Català, que a vegades a les actrius els costa com arromangar-se amb aquests aspectes i, com dèiem, amb aquest instint també de fer justícia, i justament vas proposar que es creés un centre d'atenció perquè les actrius que se sentissin abusades o ferides d'alguna manera tinguessin amb qui parlar, poguessin parlar amb algú. És una mica idea teva.
Sí.
O hi vas tenir alguna cosa bastant important a veure.
Sí, però les actrius, els actors, els directors, les directores, els productors, o sigui, tothom, perquè això de que les víctimes només som les actrius, és veritat que hi ha una part que sí, que n'hi ha més. Però quan vam estar escoltant a les víctimes que n'hi havien de totes les edats i de tots els àmbits, també hi havia homes que també s'havien sentit ferits profundament. Jo crec que val la pena que mirem una mica les ferides quan no són només físiques, perquè les ferides emocionals, psicològiques, van per dins i poden durar molts anys, poden inclús fer desenvolupar trastorns mentals. I vaig aprendre molt, perquè el que vam fer durant aquest any que vam crear el Departament contra els Abusos, que no és més que un centre d'atenció primària. Saps que existeixen els CAPs quan et fas una ferida?
Sí.
I és un centre d'atenció?
És un primer moment.
Doncs aquest centre d'atenció emocional el vam voler crear, però fer-lo ben fet, amb psicòlogues especialistes en abusos i amb advocades, per si es volia tirar per la via penal, no? Era molt necessari que es creés. Era molt necessari. Tots els partits polítics que en aquell moment estaven, van estar tots a una, la veritat que van estar tots a una, i aquest centre, diguem-ne, d'atenció s'ha copiat a totes les altres acadèmies, no? Ha sigut com...
Pionera.
Hem sigut bastant pioneres. Mm-hmm. Però jo només tinc a veure amb... O sigui, les que han creat tot això és un equip immens, de l'acadèmia.
Sí, però tu vas ser una mica llavor, potser,
hem
dit, idea.
Sí.
I perquè no sé si tu en moments també... O sigui, és a dir, el món del teatre, sempre ho diem, té molt a veure amb l'ego. Tu, quan comences, també tens moltes ganes de que et facin cas, de que et truquin, de què... I llavors, en aquest sentit, són molt fràgils les actrius i és molt fàcil trobar, de vegades, doncs, depredadors, gent que... I no cal arribar al depredador, o sigui, gent que s'aprofita de la teva ingenuïtat, de les teves ganes d'arribar dalt.
Totalment.
Això
hi ha molta vulnerabilitat.
Totes.
Ho hem viscut totes, ho hem vist. És a dir, el que ha passat més, quan parlant amb els companys i companyes de professió, és que ho hem vist. Hem vist com passava, no? I hem callat. Hem vist i hem mirat cap a un altre cantó. I aquest mirar cap a un altre cantó...
Per què creus que s'ha callat? Per por?
Per
no perdre la feina?
Per por, per no perdre la feina, i perquè es va normalitzar algú que ara avui en dia ja no és tan normal. L'altre dia parlava amb un company que em deia: sí, és que això ha passat tota la vida. I dic: sí, s'ha violat tota la vida. S'ha violat fa 30, 50, 100 anys, però no deixava de ser una violació. La diferència amb avui és que avui es denuncia. I no totes, o sigui, encara queda un camí molt llarg, no? Però el que sí que vull dir és que és una professió tan bonica i tan difícil de fer, que només... És a dir, que realment parles amb les persones que ens dediquem a això i hi han pocs depredadors i alguna depredadora, no? Però n'hi ha pocs. Vull dir que no val la pena realment... és a dir, no val la pena posar el focus en això. El que hem de fer és guarir a les víctimes i que elles decideixin quin camí volen emprendre. Mm-hmm. Aquest és el camí,
crec. No, clar, m'imagino, també han passat moltíssimes coses. Vull dir, tu quan vas començar a l'Institut del Teatre també va ser un moment, per exemple, que tu que no pensaves que faries teatre, que tot va començar per un accident, perquè tu en realitat et volies dedicar a la dansa, sí. I que vas acabar anant al món del teatre, que si vols ens ho expliques una mica com va anar tot això, però també quan arribes a l'Institut del Teatre també se t'obre tot un món que no imaginaves.
Un món meravellós, un món meravellós. Jo vaig sentir per primera vegada que encaixava. I la sensació d'encaix, no sé si l'heu tingut, jo no estava a gust massa en el meu cos, jo anava a una escola, traia no gaire bones notes, sentia que no era una persona que valgués massa amb res, però sí que tenia moltes ganes a dins d'explicar que hi havia una força, no? Que hi havia alguna cosa artística que havia de sortir. I quan vaig entrar a l'Institut del Teatre vaig sentir com una peça que encaixava. Pup! Vaig veure gent com jo. Dic, mira, aquí tots som de formes, i jo també sóc de forma, aquí ens assemblem tots aquests que som de formes, no? I vaig sentir això.
Que aquí hi havia alguna cosa. Que aquí hi havia alguna cosa que tu podies explicar i que et feia diferent.
Sí, que em feia qui en realitat havia sigut jo tota la vida, però no sé si te'n recordes, la nostra època no es dedicava massa temps a l'artístic a nivell acadèmic.
I també a les emocions, perquè jo crec que les emocions estaven bastant tapades.
Sí.
De fet, la teva família, pel que sé, ha guanyat més el seny que la rauxa, podríem dir, sí. Que eren gent amb valors artístics, sí, perquè sí. Tinc entès que el teu pare havia estudiat ESADE, era una persona sí, d'empresa, sí. Diguéssim, sí, sí. I la teva mare era una dona que es va quedar a casa, però també amb aspiracions, que li agradava pintar, és a dir, una família amb aspiracions, on tocava el piano, l'altre, però tot a casa, no, això?
Tot a casa, o sigui, a casa meva hi havia un piano de mitja cua, jo recordo jugar a sota, i el meu pare, quan arribava a les 8 de la feina i estava nerviós, quan es posava a tocar, pell de gallina, jo tocava tan bé el piano, i l'ha tocat tant, hem sentit tanta música a casa, però és que també hi havia l'olor de l'aigua rasa i de les pintures de la meva mare. Aleshores, entre això, jo crec que hi havia les ganes d'explicar alguna cosa artística, no? De sortir d'aquest calaix.
Clar, i fins
armari.
I tot deies que havies conegut el teu pare, que potser la millor manera de conèixer-lo era gràcies a quan el senties al piano.
És que jo sabia el que li passava emocionalment per com tocava. Hi ha vegades que tocava d'una manera molt trista, i a vegades que tocava amb molta força i fins i tot ràbia. I dic, mira, vull estar així, per com tocava.
I com, on va aprendre el teu pare a tocar el piano?
Ui, tota la vida ha sí. fet classes i fins i tot ha fet concerts petits, però ells... Jo, mira... Saps qui és el meu cunyat? És el Francesc Prat, que és un director d'orquestra que treballa molt a Suïssa, treballa molt fora, i sempre em diu, el músic de la família, l'artista és el teu pare.
I porta tota la vida dissimulant.
I porta tota la vida a l'armari, no? Yeah. L'armari de l'artista sí. tancat allà. Perquè s'ha dedicat... Vull dir que són aquestes famílies clàssiques que l'home porta els diners i la dona està a casa, que ens ha passat a moltes famílies, no? Però quan hi ha una cosa artística a dins que s'ha quedat allà, i que només toques a casa o pels amics, clar, a mi li fa tanta il·lusió quan venen els amics a sentir-lo, que ho intenta fer molt bé, i a mi se'm posa la pell de gallina perquè toca molt bé el piano, tota la vida.
O sigui, per sota, no?, podríem dir. Ets tu l'única que es va permetre treure aquesta vena artística cap enfora.
Totalment. Per això vaig sentir que encaixava. Hi havia alguna cosa a casa meva, érem tots unes peces que no acabàvem de... Cadascú tenia un rol, no? Jo haig de portar els diners, la meva mare és la dona de la
mestressa
casa,
de
la mestressa de casa... Però jo crec que si ens haguéssim escoltat una mica més tots per dins, jo crec que cadascú hauria tirat per un altre cantó. Crec. Jo dic crec, però és clar, això s'ha de preguntar amb ells.
Tinc entès que hi havia algun artista a la família, sí. En alguna banda, oi?
Sí.
Qui era?
Sí.
O què feia? Bueno, aquí ho preguntem tot a la ràdio.
No, la meva... Mira, és que m'encantaria que els pogués portar, però la meva besàvia pintava... La meva mare és pintora, però la meva besàvia pintava... Era autodidacta. I un dia va venir, ara no recordo quin marxant d'art, va venir a casa meva i va dir, diu, aquests dos quadres són meravellosos, no? Que eren una perdiu, perquè eren gent de pagès, va pintar una perdiu del camp i va pintar un coixí amb unes flors, una cosa meravellosa, i diu, això? Aquests dos quadres són meravellosos i no hi ha... I és autodidacta, que també és la besàvia, l'àvia, que la mare de la meva mare, quan es va morir, vaig anar al poble, a Palafolls, que és d'on eren, i unes senyores amb monyo blanc, diu, tu ets la neta de la Pilar, diu, la teva àvia actuava molt bé. I em vaig quedar de pedra, em vaig emocionar, dic, com que actuava molt bé? Sí, aquí davant, el cercle catòlic que actuava. Ni ens ho havia explicat, perquè jo imagino que a l'època de Franco i tal no estava gaire ben vist, no? Mm-hmm. Si havies fet teatre i et tenies una vocació perduda, artística, eres una perduda.
De fet, a casa teva tampoc els hi va agradar gaire quan els hi vas dir, mama, quiero ser artista.
No, la meva mare jo crec que per un cantó reia. El meu pare li feia por, li feia molta por. Després amb el temps m'ha dit, bueno, ens ho hem parlat això, aquestes pors, potser no eren les
no
més
anirà
adequades.
Bé, això, Molins, no anirà bé.
Seràs, fes una vigila perquè pots arribar a ser una desgraciada. I recordo la paraula.
Uau, és fort això, eh?
És fort, i jo anava a un càsting i quan em deien que no, deia, tenia raó el meu pare. Que això ho dic molt ràpid, però quan estàs insegura, quan vas amb tota la teva fragilitat i no has tingut una mà aquí a l'ombro que et diu, filla, tu podràs, quan no ho has tingut, això t'ho has d'inventar. I jo sabia sabia que havia de treure alguna cosa, i vaig treure les forces al final d'algun sí que em van dir, va, sí.
I d'aquí també.
La Paquita és una dona que treballava de sol a sol, però ningú no se n'adona que ella mai no ha tingut un sou. Fent pujar tota la canalla sense perdre la dignitat, ella escolta, riu o calla quan li parlen d'igualtat, i després de mil batalles comença a viure de veritat.
Canta-m'ho en directe, això ja.
Perquè la Paquita canta una tarda.
És la Maria Molins cantant amb aquest espectacle que es deia Cabareta, un espectacle seu que va escriure, i on reivindicaves tot aquest paral·lel, tota aquesta nit de perdudes, de senyores desgraciades que s'ho passaven molt bé i que estimem molt aquí, com, no sé, Mari Sempere, o sigui, un paral·lel que tu et vas inventar.
La Barcelona canalla dels anys 20 i 30, que era aquesta Barcelona de gent que no tenien ni res més a perdre, i que de sobte hi ha una foto d'un que li posen una serp aquí, el visten de flamenc, el vesteixen de flamenc amb una serp, i feia un número. Clar. Però era una Barcelona molt canalla i molt artística.
Clar, tot aquell moment del transvestisme, de tot aquest món de l'espectacle, dels teatres del Paral·lel, clar, tu ets jove per tot això. Tu
sí.
Això no ho vas viure.
No.
Però t'hagués agradat viure-ho?
Sí.
T'hagués agradat una mica...
Si pogués escollir...
Ton pare no li hagués agradat, eh? Això encara menys, eh?
Potser no, però jo sí, pogués tornar enrere, la Barcelona dels anys 20-30, sí que m'hauria agradat passar-hi com un estiu.
Un estiu. Com recordes la teva infància? Ara que parles dels estius. Els estius sempre tenen a veure amb la infància, no?
Sí. Jo crec que vaig ser molt feliç. M'agradava molt pujar als arbres, m'agradava molt... Mira, anàvem a la casa a l'estiu, que era una casa de pagès, que era d'on era la meva família, per part de mare, la de Palafolls. Doncs allà hi havia el tiet Lluís, que es llevava mullint les vaques, i hi havia doncs la tieta Montserrat, que anava a tirar les gallines... O sigui, vivíem això a l'estiu. Clar, jo penso, dic, sembla que parli com de la iaia Pepeta, i dic, clar, no hi havia tele, no hi havia mòbils... I havíem de jugar amb el que teníem, perquè era una casa una mica allunyada del poble, i el que hi havia era el que hi havia. Si jugaves amb les granotes o anaves a collir pomes a la tarda o préssecs, saps? Vull dir que era això.
Una vida simple.
Sí.
Que després ens fa falta, perquè clar, en aquest món del teatre, del cinema, moltes vegades sembla que lo simple s'oblida, no? Que estem sempre sublimant i costa tocar de peus a terra. No sé com portes aquesta part de tocar de peus a terra.
Bé, perquè al costat sempre he tingut gent que m'ha ajudat. Jo sóc, no sé si creus gaire en els signes, però jo sóc aquari, que diuen que volem molt,
ui.
Que volem una mica, se'ns en va una mica el cap allà, però després vaig néixer l'any del búfal, que jo crec que tinc els peus molt a terra, i la gent que, la meva gent més íntima, no m'han mai deixat volar massa, perquè no val la pena. Penso que és molt important en aquesta professió tenir la consciència que ets un treballador, una treballadora, i que Jo una vegada, quan em van operar d'un quiste que tenia bastant gros, quan em van tancar i tal, vull dir que em van fer una paroscòpia, ni obrint ni tancar, va ser una cosa molt ben feta, jo li vaig dir al metge que m'ho va fer: crec que els que hauríeu de signar autògrafs sou vosaltres, perquè m'has fet aquí un treball meravellós. I els actors, les actrius, tota aquesta cosa de les catifes vermelles i això, escolta, per mi és com un personatge més, per mi és un joc, és un joc. I crec que la gent moltes vegades té ganes de veure aquest joc, té ganes de veure la llum, té ganes de veure l'alegria, però aquesta alegria té una part que és...
que és fosca.
Es tanquen les llums, vaig a casa i haig de pagar un lloguer.
Clar, i també hi ha molta soledat i sí, molts moments que no són fàcils i t'has sentit com una reina en 5 minuts, després tornes a casa i això, has de pagar les factures,
sí,
o la nena plora. No?
Sí, molta inestabilitat. A mi el que m'ha donat la meva filla és terra. Quan ella plorava, de fet, quan he anat a rodar pel·lícules me l'he endut sempre, he tingut la sort d'una mica com la Lola Flores, d'anar junts tota la família, no? Aquesta
sí,
cosa de amb el Carles, va, anem cap allà, i jo donar-li el pit, estar a punt de rodar, donar-li en el Carles o a la babysitter que m'havien posat, que això va ser meravellós.
Això amb una coproducció
un la...
que vas fer britànica, eh?
Totalment.
Que van posar una babysitter i tot, i tu
sí,
estaves
sí,
allà
sí,
com la reina de Saba.
Totalment. Jo acabava
actuant,
de donar-li...
donant pit i
sí,
puto-pum, però això no passa gaire, no?
No, exacte. I vaig pensar, això seria meravellós. Si tinguéssim diners aquí, les actrius tindrien més fills. Però no podem.
Parlem, mira, ara que em treus aquest tema, parlem una mica de maternitat, perquè la maternitat per tu, tu volies, o no sé d'on sortia aquesta culpabilitat, ara jo no vull seure't en cap divan, però tu pensaves molt, molt, molt que no volies ser una mala mare o una mare que no s'ocupés i vas deixar un temps de fer d'actriu. Tu creus que era incompatible amb el tema de la criança?
Sí, sobretot el teatre. Sobretot el teatre. Això ho diem, ho parlem poc, eh? Però el teatre, fixa't que els assajos, si comences a les 3 de la tarda i acabes a les 9 o a les 10 del vespre, no pots ni anar a buscar la teva criatura a l'escola, ni tampoc pots posar-la a dormir, ni donar-li el sopar, ni escoltar què li ha passat aquell dia a l'escola, o a l'escola on te sigui, no? I després te'n vas de gira i comences a fer bolos els caps de setmana i no hi ha família els caps de setmana. Aleshores, jo, per mi té molt mèrit les actrius que realment ho han compaginat. I jo me'n vaig trobar com en un moment de... no podré.
Però
no creus
que ens exigim molt les dones? Perquè aquesta mateixa pregunta se la fa un home?
No, jo és perquè me l'estimo molt el meu pare.
Tu has de ser perfecte amb tot.
No, és perquè el meu pare no hi era gaire, perquè ell viatjava molt, treballava moltíssim, i moltes hores i molt d'allò, i a mi em va faltar una mica la companyia del meu pare. L'he trobat a faltar. Vull dir que no és perquè sigui dona, que també, però és perquè jo tinc una mica aquesta ferida, la ferida de l'absència del pare, i aleshores jo no vaig voler que aquesta ferida la tingués la meva filla. I fixa't que he marxat molt a Madrid i que el que ha fet de pare i mare ha sigut la meva parella, perquè jo he marxat molt. Però una cosa és marxar, rodar 2 dies, que jo tinc per contracte això, i tornar i estar-me la resta de la setmana amb ella, que marxar tots els caps de setmana de gira i tal, que això m'ha costat més. Llavors el teatre el vaig penjar una mica per això. I vaig continuar amb l'audiovisual.
I dediques més a fer sèries, a fer pel·lícules...
Pel·lícules, sèries, clar, una pel·li me la podia endur quan era petita i fins i tot vam anar a Madrid un any i la vaig escolaritzar allà. Vull dir, tot amb la família a sobre, per intentar que aquesta ferida no passar-li. I després tens molta raó que les dones tenim una exigència superior... com que tenim aquest rol, no? Aquest rol històricament
toca, no?
Imposat
clar.
I caigut, que és tu has de ser una bona mare, que ens l'hauríem de treure.
I culpabilitat,
perquè...
també.
I la
perquè,
culpa,
clar,
cristiana, catòlica i judeocristiana.
Tu has sortit bé, el teu pare no hi era gaire i no has sortit malament.
No, m'ho he treballat, també, però no, perquè penso que anem negant amb les nostres ferides, no? Amunt i avall.
Jo vull ser del color de les muntanyes, de les muntanyes quan es pon el sol. Ocres verds es fonen dintre dels meus ulls, grisos blaus al sortir la nit. Entre els arbres, com
Un altre dels temes, parlant amb Maria Molins, és divendres, esteu sentint Les dones i els dies i estem aquí fent un repàs per la vida d'aquesta actriu, vaja, de teatre, de cinema, de televisió, i encara no he parlat de la Isabeleta.
La Isabeleta. Ai, aquesta dona.
Que tu t'ho vas prendre molt tan seriosament que te'n vas anar fins i tot a un temple de testimonis de Jehovà durant setmanes per veure com eren. És fort, això, eh?
Sí, vaig anar-hi unes quantes vegades i em vaig vestir, concorda, clar, dius, no pots ser que vegin que aquí hi ha una actriu, una intrusa que està aquí.
Això sí que és creure's els papers, eh?
Em va encantar, em va encantar.
I vas anar d'incògnit?
Sí,
vaig entrar. I tu pensaves, a veure si se'm queden aquí.
No,
a veure si m'agrada molt això.
Imagina't que m'hagués agradat molt i dic, ai, mira, allò d'actriu, no, farem això.
Perquè una part espiritual la tens, ara, amb això que m'explicaves dels horòscops, tot això. Sí, hi ha alguna cosa més que t'interessa, a part del que és tocar terra.
Sí,
no?
sí. Hi ha tot el treball interior i després la connexió ara mateix amb la música per mi és d'una fe.
Però no estàs en el moment, Rosalia.
No.
Sí, no t'hem d'imaginar de missa diària, eh?
No, però fixa't, m'ha fet pensar molt, i també la pel·lícula Los Domingos, perquè jo crec que més enllà de si és la fe cristiana, quan una persona creu en algo, jo vaig haver de tenir molta fe per sortir de casa meva i dir, vull ser actriu. I això és fe. Per mi la fe és això, i cadascú té la seva fe amb coses de la vida, i per mi és això.
Vas tenir fe, aquesta fe.
Sí, jo crec que has de creure en el que vols. És que, si no, anem a cegues. És que és molt difícil. Quan érem petits i quan érem adolescents, ens deien, què vols fer, ciències o lletres? Jo què sé que vull fer, ciències o lletres. Vols tirar cap aquí o cap allà? Però sí que és veritat que si tens una mica la, com es diu, la crida, la llamada,
sí,
no?
Doncs, la flamarada, en el teu cas.
La flamarada que tira cap allà.
Exacte.
Jo crec que, com que no està dibuixada encara la teva vida, has de tenir fe en aquesta flamarada, que només és el ressort, és com el tret de sortida, tindrà un dibuix. Sí, tu has de veure el dibuix, has de tenir fe en que això podrà ser.
Quan sents que tu ets actriu? És a dir, perquè quan tu representa que venies del món de la dansa, tens bastant un problema, crec que et vas trencar els
isquiotibials
com els futbolistes.
Sí.
I de sobte, algú et va animar, que em sembla que era la teva parella d'ara, i et va dir, per què no ho proves, això de fer d'actriu?
Sí, tal qual. Vam anar a veure una obra de teatre, i el que es deia Els Bandits, de Schiller, i em va dir, per què no proves de... I jo pensava, dic, hosti, parlar no ho he fet mai. Jo sé moure'm, sé expressar-me, m'agrada la música, perquè és el que he sentit a casa. Però parlar no ho sé si ho sabré fer. I vaig trigar molt de temps en dir, soc actriu. Encara no m'ho creia. Aquesta és la inseguretat i l'autoexigència, aquesta cosa que no em deixava dir, soc actriu. Però, home,
però vas fer les proves de l'Institut del Teatre i et van agafar de seguida.
Sí, és curiós això. És curiós.
Te'n recordes de la prova?
Sí.
Te'n recordaràs sempre?
Sempre.
Saps què
vaig preparar? No, em van dir, escull el monòleg que vulguis. I vaig agafar a la Gertrudis, que és la mare de Hamlet. Vaig agafar l'obra Hamlet.
No t'hi vas posar per poc, tu?
No.
Un Hamlet.
Però fixa't, sabeu quan Ofèlia s'ofega? Quan Ofèlia agafa totes les garlandes i s'ofega pel pes de les flors. Es deixa anar, es suïcida, però són les flors les que la fan enfonsar-se. Llavors, hi ha un monòleg preciós que se'n posa la pell de gallina, que ella li explica al germà d'Ofèlia i comença dient, Laertes, la teva germana, s'ha ofegat. I li comença a dir, s'ha posat aquestes flors i després aquestes altres. Li explica com un poema
com
preciós,
com un conte
perquè ell no tingui tristesa. I això ho vaig fer, saps com ho vaig fer? Ballant.
Es van enamorar.
I em vaig començar com a despullar, i les flors, i no sé què, i van dir... I recordo qui era, el tribunal. Era un tribunal d'Orillo, I em van dir, escolta, això per escenografia, però estàs a dins.
I tu segur que has tingut molta gent enamorada, no?, de tu?
Doncs no ho sé.
Va,
és que fa molts anys que tinc la mateixa parella.
No et facis la tímida, que no ens està sentint ara.
Vale. Enamorada de mi... Ai!
Algun cor has trencat?
Sí.
Sí o no?
Sí, i no diré el nom, perquè
no, home,
pobret
no.
Ho va passar
no cal,
fatal.
No cal, tampoc.
Perquè el vaig deixar per la meva parella actual i ell treballava a Grècia, en una illa. I llavors ens deien, va, anem a tocar el mar Mediterrani, jo anava fins a la Barceloneta, i en el mateix moment ell tocava, estava en una illa, a Mykonos, i tocava amb el mar per estar connectat.
No era Leonard Cohen, oi? No era Leonard Cohen, oi?
No era Leonard Cohen, no, no.
Però... Ara t'imagines, vaig tindre un rotllo amb Leonard Cohen, Maria Molins. Ho petes, eh?
Ho peto, però ja. No, i era una... Però una cosa, ell m'enviava poemes i tal, i quan el vaig deixar em va ser molt greu. Ell sí que estava enamorat, veus?
Sí.
Un enamorat que vaig deixar allà.
Mira, ara que parlem d'amor, ha arribat el moment. A mi sempre m'encanta parlar d'amor en aquest programa. I que soni l'amor. Sentivo un cruillo. Un frío y muy seco. Se nos rompió el amor. De tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo, de darnos por completo, a cada paso.
Cántala, cántala.
No. Se nos rompió el amor.
Un buen día.
Es que no me la sé, no me la sé.
I ara ve un tros que diu... Se nos rompió el amor, claro.
Ai, escolta'm, tu portes... Tu et poden donar un premi, perquè portes molts anys amb la mateixa persona. Pràcticament això és bastant únic, perquè a més en el món del teatre, amb aquesta mala fama que teniu, que teniu un mariner i a cada...
No, a més que un premi, jo crec que em poden fer un carrer o una plaça.
Sí?
La plaça...
Què passa, que és molt difícil d'aguantar el teu
la
xicot?
La meva parella. Doncs mira...
Ai.
Doncs mira,
compte,
no, perquè és... Mira, jo com a aquari, que ja saps que els aquaris són molt independents, i ell, ascendent aquari, el que teníem molt clar... Tu també? Veus? El que teníem molt clar és que havíem de deixar l'espai a l'altra persona, que és importantíssima, no? I jo em costava més, però vaig aprendre a deixar el seu espai perquè necessitava moments de solada, no, hores o dies.
Que això era important
viatges,
per la parella.
I ella ha anat a viatjar, jo he viatjat sola pel meu cantó, jo he fet gires, i jo... A més, el tenir una persona al costat que no és gelosa també és important.
Sí,
jo
perquè...
soc més, però ell no ho és. I sent actriu, i amb tantes escenes eròtiques, o, bueno, eròtiques, sexuals, és dir, digues el que vulguis, no? Petons, no sé què...
Amb el Coronado, amb el Coronado què?
Amb el Coronado vaig passar de ser parella a ser la filla, perquè
De la pel·lícula... A Entrevies
faig de filla, que el primer dia d'assaig li dic, ai, perdona, José, volguem dir que veníem
clar,
de fer de parella...
Jo ho deia pel tema de la gelosia, perquè, clar, el teu home, el Coronado i d'aquestes coses.
Doncs mira, jo t'haig de dir que a mi va ser com molt, molt elegant, sempre em deien, ui, el Coronado, vigila, tal... Però a mi va ser molt, molt professional, ho ha sigut, hi ha com una estima, són uns quants anys ja junts, però sí, home, a veure, tens amors platònics com tu i com tu, no em diguis que no, clar, els amors
Ferran
platònics...
Ferran Badia té molts amors platònics.
Així,
ara
així.
Mateix han estat tenint
no,
un.
I ella també, clar, clar, és que els tenim, i quan comparteixes feina, passen coses, hi han químiques que estan allà i això passa. No podem negar.
Clar, però vols dir que ell sempre ha estat allà, tot i si ha tingut moments de fragilitat, de pensar, ui, la Maria Molins que se'n va amb el Coronado, ho ha aguantat bé, ho ha portat bé.
Ho ha portat bé perquè crec que, i ha sigut molt intel·ligent, perquè és que jo si hagués vist algú de que hi havia algun mal rotllo amb això, jo crec que hauria sortit corrents.
Ja.
Perquè és que la nostra vida no se sosté, sinó és que, clar, si has d'estar demanant perdó per cada petó que fas al Culebrón o a la tele o a l'obra de teatre, és que has de tenir una persona al costat amb una intel·ligència emocional, jo crec, saps?
I a vegades m'imagino que tu tampoc t'ho passes molt bé, és a dir, fent petons a segons qui, no sempre és agradable, o no sempre és fàcil.
No sempre és fàcil i no sempre és agradable, però t'haig de dir que les persones amb les que jo he coincidit, sempre hi ha hagut molt de respecte. M'ha passat més, i això ho vull dir perquè és important, no només les actrius patim els abusos i som allà vulnerables. Jo em va tocar, i no diré nom, però em va tocar fer una escena eròtica, o sigui, un polvo, a dins d'un cotxe, amb un actor que abans de rodar li tremolaven les mans, li suaven les mans, li vaig agafar les mans i li vaig dir... Estem a punt de rodar, mira'm els ulls i demana'm tot el que necessitis. Si vols que quan ens
estava
fem
impressionat,
el petó...
Estava impressionat, si és que jo ho entenc, Maria Molins.
No, però és perquè ell era creient.
Uau.
És molt fort el que em va passar amb aquest noi. I jo...
Ara volem saber qui és. No, però
li vaig dir, vols que et tapi la cara mentre ens fem el petó i fem veure el que vulguis? El que tu... Saps el que fan els bons actors amb les actrius que diuen, on... que a mi m'ha passat, vols que et toqui perquè estigués més còmode? Toca'm aquí i aquí i tapa'm una mica aquí. I això ho pactem. Ho pactem. Quan som bons companys, que, que jo amb la majoria que m'he trobat són així, ho pactes.
Sí, res de coordinadors, dos d'intimitat.
No n'hi havia. Però ara sí que penso que està bé que hi siguin, perquè les plataformes s'han imposat i hi ha tants rodatges que sí, home, ha d'existir això.
Parlant d'amor, a nosaltres sempre ens agrada parlar, jo crec que a les dones ens ha fet molt mal la idea de l'amor romàntic, d'allò del príncep blau, etc. I ara que ja tens una edat, tu creus que la idea que tu tenies sobre l'amor i la idea que és real, que l'autèntica, la de cada dia, és la mateixa o ha canviat molt en tot aquest creixement que has fet?
Totalment. Ha canviat moltíssim. Jo era molt, com a bon aquari, idealitzava les parelles, no? I jo crec que ens passa a tothom, que coneixes a una persona i la idealitzes i projectes una història i el veus de tal manera i després, pam, cau a terra. L'amor romàntic és una mica una estafa i és una mica una gran mentida. Crec que l'amor no se li ha de posar cognom. A Göteborg apareix la teoria sueca de l'amor i el personatge se'n va a Suècia perquè creu en la teoria sueca de l'amor, que és aquella que no has de dependre mai ni econòmicament ni emocionalment. Quan depens d'alguna d'aquestes dues coses, estàs fatal, estàs venut, no hi ha amor. L'amor hauria de ser sense dependències econòmiques ni emocionals. I aquesta és la teoria sueca de l'amor. I ella va allà i li passa una sèrie de coses i torna a buscar l'amor de la seva vida i ella sí que creu en l'amor romàntic. I escolta, cadascú que cregui en el que cregui.
A l'obra de teatre, bé, però a la vida real, Maria Molins, m'acabes de dir una frase molt forta. M'has dit que l'amor romàntic és una mica una estafa.
És una mica una estafa.
Així com a titular saps que ho posarem, no?
Això? És molt heavy, això, no? Que acabo de dir, ara és fatal. Després tindré molt de hater. No, no et passa que veus una pel·lícula... A mi m'agradava molt La princesa prometida. Bueno, hi ha pel·lícules que les he tornat a mirar i faig, que masclista això, uf. O sigui, això és el que és una estafa. El creure que
per... El príncep blau, tota aquesta
blau
idea que et vindran a rescatar...
Clar, a mi hi ha una sèrie de coses que m'agrada, que em passin quan he tingut flirteig amb algú o seducció. Hi ha una sèrie de coses que com a dona m'agrada molt que passin. Però...
Què vols que passi? A veure, per exemple, que t'obrin la porta, et conviden a sopar.
No.
Encara hi ha una cosa d'aquestes del gentleman, o què?
Hi ha una figura com de ressò del passat, eco, que sí que hi ha algú d'això. Jo no sóc de les que si una persona em convida, dic, és molt masclista això. No, tu em vols convidar, doncs em convides i punt. No sé com dir-t'ho, és com un eco que em ve com de pel·lícules que he vist, que m'han agradat molt en el passat i que
de comèdia romàntica.
De comèdia romàntica, que quan les torno a veure ara faig així, val? Però que encara hi ha un ressò d'allò, que hi ha un perfum que t'agrada, no?
Que t'agrada, però que també veus que t'has de reconstruir.
Sí. És que jo crec que com a societat ara mateix ens estem una mica perduts i ens estem reconstruint entre totes i tots,
I les dones, especialment amb aquest tema, fem bastantes aigües, jo crec.
Jo crec que sí, que anem una mica perdudes. Ells també? Nena,
llàstima
ara he pujat la cella,
Llàstima que és ràdio, això, perquè ens acaba de pujar la cella.
Jo quan pujo
Molins...
la cella és perquè estem en un moment molt important.
Exacte.
Estem en un moment molt transcendental,
Sí.
Però molt,
Ells també estan perduts,
Sí. Estem una mica perdudes i perdudes. I sí, perquè crec que li hem posat molts cognoms a l'amor. Crec que l'amor és una cosa tan gran. Quan ho sents? Tu quan t'has enamorat, què et passa en el cos? Què et passa físicament?
No me'n recordo.
No se t'altera el cor? No me'n recordo, no dic que no te'n recordes.
No, però ara agafaré memòria ara mateix. Jo no puc ni parlar ni res. O sigui, jo tot això que veus aquí a la ràdio, jo ja no... Em quedo sense paraules, em cau la goteta com l'arare, vull dir tot.
I el cor va...
El cor batega...
Bueno, i tot...
Però no sé si és amor, això, Això és hormona.
Ja... Ja. La química de l'amor, que aquí ja parlaríem de coses físiques. Però al darrere d'aquesta química hi ha algo, hi ha una fe en algo. Sí. Tu estàs creient en algo que és com eteri, perquè què vol dir l'amor? Què vol dir que mires una persona i et passen totes aquestes coses tan rares que t'estan passant al cos? Què hi ha darrere d'això? Mm. Què veiem? Què hi ha? Pum.
No ho sé.
Misteri.
Ai de mi, llorona, 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 tu eres mi chunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Amb aquesta veu trencada que té la Rosalén.
Ai, quina meravella. I escolta, també ens agrada molt la versió de Chabela Vargas.
Sí.
Meravella de cançó, La Llorona, una de les altres cançons que ha triat la Maria Molins per aquesta entrevista de divendres. I clar, jo ara t'he de preguntar, tu això del llagrimal com ho portes?
De llorar?
Sí.
Buah, molta facilitat.
Sí.
Amb la música,
a part d'actriu,
molt.
A part d'actriu, ja ho sabem, que ho teniu fàcil.
Sí.
Però a la vida real, què és el que t'emociona?
Sí. I fixa't, és curiós perquè crec que pertanyo a una generació, com a mínim, jo he estat educada així, de va, no ploris, tira endavant, no ploris. I el no ploris ha fet molt mal, perquè al contrari, quan plores és quan regules el sistema. O sigui, avancem, ens curem, quan permetem que les emocions surtin. Per tant, quan una persona que es permet emocionar-se és més forta que una persona que no s'ho permet. És curiós, això. Han arribat
aquí
a aquesta conclusió.
Aquí s'han notat les hores de teràpia, eh?
Home, clar. Però jo més ara, i m'ha passat tota la vida, saps què em passava? Quan veia una pel·lícula que m'emocionava, se'm feia un nus a la gola. I no em permetia l'emoció. Acabava plorant perquè aquell nus al final deixava anar dues llàgrimes. Ara intento obrir la gola i aleshores...
I que surti tot.
Que surti tot. I al cap d'una estona, quan ja he plorat, saps com quan rius molt? Que fas... Oh!
Que bé.
Oh! Saps? Com quan vas al de ventre, que dius... Oh! No? O quan fas un bon polvo.
Ja t'he entès.
Oh! Oh. O sigui... És físic. És físic. Plorar ens ho hem de permetre. I els homes us heu de permetre, de veritat, que no us enganyin amb el punyetero patriarcat de ser els forts, que els valents són els que no ploren, els que resisteixen. Això és una gran mentida. Els valents i les valentes som les que plorem. I és així. I és així. Comencem a educar els nens petits en plorar. Nens, sobretot, més que nenes.
I ens hem d'imaginar la Maria Molins anant al cinema a veure, no sé, Hamlet, per dir alguna cosa, i plorar.
Sí.
O ens hem d'imaginar més que vas un dia pel carrer i
també
et deixes anar.
També. Amb això que dèiem de les injustícies, jo un dia que estic una mica tova i veig una persona sense sostre, per exemple, em puc emocionar. Recordo un dia, heu vist una pel·lícula que es diu Baraka? Que és un contrast entre la voràgina, no?, de les ciutats i tot ràpid. I la lentitud del Japó, d'una gota que cau, que van alternant aquestes imatges. Doncs hi havia una imatge a plena Gran Via, de tot de cotxes passant, i un senyor, que segurament el recordareu, amb un gran carromato, ple de papers de diari de tota la seva vida, que anava molt lent i els cotxes per allà. I aquest contrast em va fer plorar. Vaig pensar, això és art.
Això no és sensible.
Sí, això és art, però sobretot... Pobre ell. Bueno, em sap... Sí.
També has rigut molt en aquesta vida. I vas començar rient, jo crec, amb els comedians, que és una cosa potser poc coneguda en la teva trajectòria, perquè has fet moltíssimes coses, però els teus pares teatrals podríem dir que són els comedians. Que no oblidem que van començar amb el teatre per mi més sagrat, que és el teatre de carrer. Perquè és
Total.
El teatre que no vas a buscar, sinó que et troba ell.
Totalment.
Com és... Com va ser aquesta experiència? Perquè a més tu em sembla que tenies 20 anys.
Jo acabava d'aterrar a l'Institut del Teatre i estava demanant permís als meus companys, perquè tots havien fet teatre i jo no, jo venia de ballarina, i vaig veure penjat un càsting. Comedians, convoca càsting d'una nena que sàpiga cantar, ballar i tocar un instrument al Teatre Nacional, que estrenarem la Sala Petita, que la vam estrenar. I vaig fer un càsting entre moltes nenes i bueno, entre que tenia cara de nena, de nena bona, i de que tocava l'instrument i ballava i cantava, doncs vinga, vam anar allà. Van ser 3 anys. I és començar des de zero, és començar des de ball, és començar des del carrer, és començar des d'ajudar a muntar, és començar des de les màscares, i és començar amb una companyia meravellosa que han marcat un abans i un després, des de que van existir, des de l'any 75, I m'hi vaig passar 3 anys de la meva vida i va ser una bona escola de teatre, d'aprendre el teatre, d'aprendre a pujar a un escenari. Jo, que tot just entrava a l'Institut del Teatre, portava un any, i vaig aprendre molt, molt, molt amb ells. Ells van ser els meus pares de teatre. Encara m'han vingut a veure ara a Göteborg, encara ens abracem molt fort i els hi tinc molt de carinyo.
Això sempre és un abans i un després, no? Els pares teatrals, aquells que d'alguna manera t'estrenen.
Sí, va ser així, va ser una estrena total. I a més, mira, l'obra de teatre la vam traduir a l'italià, al francès, al català, que ja el parlàvem, i al castellà. I vam fer gira durant 2 anys i un dia estàvem a Udine, Itàlia, i jo començava l'obra en italià, però és que l'endemà estàvem al costat de París en francès, després al Algeciras en castellà i l'endemà a Torredembarra. Vull dir que, hòstia, que tenia 4 idiomes, 4 personatges, era un personatge que parlava molt, i que els tenia aquí els 4 idiomes, i vinc anar fent durant 2 anys. Això em va donar molta alegria, molta furgoneta, moltes hores.
I molta potència, i també molta resistència que s'ha de tenir per aquesta feina.
Sí, molt, s'ha de ser resistent. Sí, som atletes profuns, bueno, atletes emocionals.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Deixa-me no meu olhar triste.
Mira, aquí que ens canta portuguès la Rosalía en aquesta cançó de memòria tan bonica, i ara parlaves de viatges i tot això. Quan la Maria Molins no està al teatre, què t'agrada fer? Amb què viatges tu? O si poguessis, agafaries molts avions i marxaries lluny?
No.
A temporades, no, eh?
No, a mi m'agrada, i aquí ho tenim molt a prop, m'agrada pujar al Montseny, m'agrada caminar, m'agrada passejar, m'agrada molt passejar per la meva ciutat i perdre'm per barris i descobrir persones noves i botigues noves, i m'agrada molt observar, perquè la meva feina em nodreixo dels personatges que veig, em nodreixo de la vida, i crec que és molt important per les actrius parar. Quan parem estem molt angoixades, eh? Però és molt important observar i omplir-te perquè després puguis buidar-te en els personatges. Nosaltres només som
un mitjà
per poder canalitzar les emocions que han escrites en un text o el que sigui, no? Però és molt important parar. I aquesta...
Saber-se aturar i que no t'agafi la por, perquè la por deu estar allà, de dir, ui, no em trucaran més, no em faré gran, no m'estimaran...
Sí.
Això no ho pensem tots, eh?
Sí. Sí, jo
però les actrius
més...
és bastant
totalment
bèstia.
No, molt bèstia, molt bèstia. Això ho he portat tota
la vida.
I
com ho portes, això? Ara ho portes bé, eh? Fa la sensació?
Sí, ara estic molt més tranquil·la amb això. Quan no tinc feina, em poso a escriure el proper espectacle que faré.
Ah, sí? Què estàs fent?
Canalitzo. Jo vaig escriure Cabareta.
Sí?
No?
I ara estàs amb una altra cosa. Ja.
I ara em posaré a fer una altra cosa. Sí. Quan tingui temps, perquè hi ha 2 pel·lícules allà, vull dir que ja trobarem un Tetris, un encaix. Però sí, canalitzo així.
Doncs, meravella, nosaltres volem que canalitzis sempre Les dones i els dies, perquè ens ha agradat molt aquesta conversa d'avui de divendres. Nosaltres ja ho deixem aquí. Moltes gràcies, Maria Molins. S'ha acabat, eh? Ha passat una hora, eh?
Ha passat una hora. amb una verge ascendent aquari.
Exacte.
Que són unes rares avis i que s'han de conservar.
Exacte, aquesta sóc jo, eh?
Sí.
Tot és molt raro. Ho deixem aquí, l'equip de Les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Mari Envallot, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem dilluns amb una biòloga marina, una senyora que ha anat a l'Antàrtida i que ens explicarà què hi ha sota l'aigua. Conxita Ávila.
Uau!
Doncs això dilluns a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit!
Diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim.